Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica aquí a Ràdio Valira, un dia més. Gràcies per estar amb nosaltres. Amb el cap com un bombo ple de futbol, arriba Ricky Romero.
Hola, hola, Candela. Efectivament, tinc un cap com un timbal, de tant futbol, tot i que, sincerament, disgustat. Disgustat perquè l'Espanyol...
Doncs... Oh, no feu els deures...
Vam començar bé,
Sí,
vam
però s'ha d'acabar bé, també.
Però després, noia, una errada que tampoc té cap culpa el porter.
Sí, perquè no la va aturar, no?
No la va aturar. Va tenir mala pata, la veritat és que
Joan
García va tenir mala pata. Bueno, en definitiva, veurem a veure què passa, això serà el dia de la revetlla. Tenint en compte que ja el petarder el vam fotre ahir, doncs, igual el dia de la revetlla, doncs, no el fem tant, no? Però vaja, està la cosa complicada i com diria la iaia, que el cel sigui...
Mala peça el taler.
Sí, no me les tinc totes. No me les tinc totes. Però és cert, això que deies del futbol és una mica el que ens ocuparà avui, a banda de tenir també la presència del professor de debò, el professor d'Arbó, de debò, com diuen els de la competència, perquè ens parlarà perquè avui s'acaba la sèrie Thor.
Exacte, i ja fa molt de temps ens va parlar ell de Thor, no?
Correcte.
I ja, doncs, coincidint amb aquest vuitè capítol del Carles Porta... Anem a escoltar a veure què ens explicava en Sebastià de la muntanya de Thor i de tot el que envolta,
Això mateix. I com deia, efectivament, el futbol és protagonista perquè la tirada del futbol a nivell d'audiències és impressionant. Mm. I ja és impressionant, sigui el partit que sigui, que pot interessar o més o menys, però realment, si tenim en compte que divendres passat, dia 14...
Va
començar l'Eurocopa a Alemanya.
Sí.
I el més vist d'aquest divendres 14 doncs va ser el partit que van jugar, partit inaugural, Alemanya i Escòcia.
Recordem que és obert, perquè la fa la primera de Televisió Espanyola.
Exacte.
Doncs també el minut d'or va ser Alemanya-Escòcia, 21-48, 2.745.000.
Una passada.
Entre els canals temàtics, a mà.
Això ja és un altre tema,
Això ja no és futbol. Que xula que és, aquesta.
Molt bona, molt bona. Entre els canals temàtics, concretament de TDT, doncs va ser la pel·lícula, fixa't tu, no té anys, és dels 60, Los Siete Magníficos.
Que la van fer a 13. I pel que fa al dissabte, doncs clar, jugava Espanya. Avui crec que juga França.
Sí, després ja ho expliquem. Efectivament, el
dissabte... Va guanyar Espanya.
Va guanyar Espanya. Espanya-Croàcia. Amb solvència, molt bé. I va tenir 5.078.000 espectadors de quota de pantalla. Un total de 8.086.000 individus van veure com a mínim un minut d'aquest partit i el minut d'or, evidentment, a les 19.43, 5.657.000 espectadors estaven sintonitzant a la 1, doncs, aquest partit entre Espanya i la Croàcia del Modric. També els partits que es van emetre a la 1 el dissabte dia 15, per una banda, va ser el Hongria-Suïssa a les 3 de la tarda, 1.329.000 espectadors, i l'Albània, en aquest cas Itàlia,
Itàlia-Albània,
sí. 1 milió, quasi 2 milions, 1.999.000 espectadors.
I parlem una altra vegada de pel·lícules, en aquest cas a la 1 de Televisió Espanyola, Más estrellas que en el cielo, cicle Harrison Ford, amb la pel·lícula Juego de Patriotas, 8.5 de quota, i a 4, el blockbuster amb Rambo Last Blood, 8,4%.
721.000 espectadors, que déu-n'hi-do. I ahir diumenge, dia 16, el més vist, també, no s'ho creuran, va ser el partit entre Sèrbia i Anglaterra, que a les 9 del vespre, va ser l'últim partit de la jornada, va lograr reunir davant de la televisió 2.945.000 espectadors. Va haver una mitjana de 7.740.000 espectadors que van veure com a mínim un minut del partit i, evidentment, el minut d'or doncs se'l van dur el Sèrbia-Anglaterra, naturalment, a les 22 hores 39 minuts, amb 3.513.000 espectadors. És a dir, que la tirada del futbol, sigui qui sigui...
Que ho dubtaves?
No.
Més que amb l'Espanya, va...
Sí.
Van veure més...
Una brutalitat.
2 milions més, gairebé.
Una brutalitat.
Molt bé, i allí, a 4, 22 hores 28 minuts, Quarto Milenio Express.
Sí.
Promig de 845.000 espectadors va seguir el debut d'aquest programa.
Sí, doncs
que no para, el Iker Jiménez.
Felicitats a l'Iker Jiménez perquè va fer una gran audiència.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero. Bo de Darbó. Els misteris del professor Sebastià Darbó.
Ja, bon. Hola, dia. Sebastià, què tal?
Bon màgic i, en aquest cas, misteriós dia, pel que explicarem.
Doncs res, avui parlarem d'una muntanya, Sebastià.
Sí,
una muntanya maleïda.
La muntanya maleïda de Thor.
De Thor.
La muntanya maleïda de Thor.
És una muntanya que va des de la zona de Pau, Andorra, i fa un recorregut baixant per una pista forestal fins al poble de Thor, que ja és el Pallars Sobirà. Em sembla que pertany a l'Inn, em sembla al municipi de l'Inn. Bueno, la qüestió és que allà és una història inconclusa de sang, intriga, mort, als Pirineus entre els dos països, i tot això per unes pistes d'esquí que volien fer. Alicia rompe el saco.
Carai. A veure, explica.
Cap a 1986, 13 veïns d'aquesta petita aldea de Thor, que aconsella a tothom que vagi, si va per la part de Catalunya està asfaltada fins un quilòmetre abans, que ells no deixen que s'asfalti, perquè no volen que vagi gent.
Clar.
Bueno, però s'arriba bé, he arribat en cotxe bé. Aleshores pots anar allà i allà. Clar, és una pista forestal que no hi ha aduana, frontera, no hi ha res, però clar, aquella muntanya està dividida. Entre Andorra i Espanya. Aleshores, i Catalunya van crear, els que vivien allà, que eren 13 veïns, van crear el 86, una societat que ells dirien condueños, o sigui que eren tots
amos.
Condueños, no és un terme castellà, que es veu que és juntament judici, no? Todos somos dueños. Era per regular l'explotació dels recursos naturals d'aquesta muntanya. El que passa que uns els volien regular com tota la vida a través del bestiar, de la fusta i de la qüestió forestal, i els altres volien explotar els recursos des del punt de vista de l'esquí.
Volien muntar una pista d'esquí, clar.
Bé, la continuació de pals. Seria fantàstic perquè això significa que una anava esquiant per un costat i baixava per l'altre i posaven telesilles o telerastres, el que sigui, no?
Clar.
Però la cabina, això era un negoci increïble. Aleshores, què passa? Qui hi ha amo d'aquesta muntanya? Doncs els 13 veïns. Però clar, aquests 13 veïns amb el temps van anar morint. I hi ha una llei forestal que diu que mentre hi hagi una llar de foc oberta, com una casa, allà viu gent. Aleshores, la solució era matar la gent i si no hi havia llar de foc oberta.
Ostres.
Bon dia. Sí, recordo aquest fet. Sí.
Va ser tremendo. Bueno, Televisió TV3 va fer un documental que, si voleu, us donaré el link per si...
Basat en el llibre del Porta, del Carles Porta.
Sobre el llibre del Carles Porta, que primer va fer el de la muntanya maleïda, després va fer Thor, 13 cases, però a veure com us el va tirar, el títol que estava molt bé. Ja te l'aniré buscant, però em sembla que era...
13 cases i 3 morts.
13 cases i 3 morts.
Del Carles Porta, sí.
Va ser tremendo. I ara us dono una primícia de que TV3 ha arribat a un acord amb en Carles Porta per fer una sèrie.
D'això?
Jo li vaig proposar a Carles Porta fer una pel·li d'això. Per una mena de sangre fria de Truman Capote a la catalana.
Saps? Carai, tu.
Perquè sense pagesos.
Sí.
I aleshores, bueno, res que Sitges era viure allà, no? I els que tenien que viure allà, almenys tenien que viure durant 182 dies, però clar, és un poble que allà ha de viure en la majoria de l'any, fins al mes de juny, maig-juny, està aïllat per la neu.
Clar.
Només pot ser a l'estiu, i és un poble que si la cosa no ha canviat no té ni llum, ni aigua corrent,
o sigui, no té
ni té res.
Ja.
Clar, allò no és tan fàcil viure allà l'hivern, saps?
Ja.
Aleshores, l'any 1976, bueno, va haver la lluita allà entre dos capdils del poble. Un era, ho estic aquí buscant, tinc aquí tots els personatges, un era el Sansa, i l'altre era el Palanca.
El Palanca, sí.
Sí, menudo, i els noms.
Bueno, el Sansa i el Palanca.
Va intervenir l'empresari, el negociant andorrà, Rubén Castanyer, que deien el Rubén. El coneixíeu, amb aquest?
No.
Aquest va ser el que va impulsar l'estació d'esquí d'Arinsal.
Ah, carai.
I va arribar allà a tort de la mà de Sansa, amb l'intenció de fer allí més pistes.
Clar, que empalmessin l'un amb l'altre, clar.
Sí, i però de la mà del Sansa, i deixar sense drets els altres veïns, que l'única forma era anar liquidant-los, saps?
Sí.
Però llavors, en 1976, la bronca que es va organitzar entre el Sansa i el Palanca va ser tan grossa que van començar els trets. Llavors, els de Sansa, que eren partidaris de l'explotació turística de la muntanya, per una part, en plan esquí i tal, i per l'altra era el Palanca. Bueno, el nom del Sansa era Josep Muntanyer i el nom del Palanca era Jordi Riba. La gran bronca va començar el 76 i el 80, 12 cuaces, diu la crònica de la Guàrdia Civil, 12 cuaces del Palanca van ser tirotejats i van caure abatidos a tiros per l'espatlla, per l'esquena.
Sí, sí.
12 cuaces del Palanca i els va matar matons del Sansa.
Ja.
És tipus màfia, pam-pam.
Sí.
Això va ser el 80, 1980. I posteriorment, el juliol del 1995, va aparèixer mort el Sansa. Va aparèixer mort amb el crani massacrat i una mena de forcat, o sigui, lligat al coll amb alambre de pinxos, de pues.
Carai, tu. Sí, sí, Déu-n'hi-do, no?
Carai.
Escolta, això sembla Romeo i Julieta, los Capuleto, no? Escolta, tot teu va morir allà, tu.
Allà és la sangre fria. Llavors es va matar entre els secuaces, també.
Sí, sí.
I van haver quatre lustres, o sigui, uns 40 anys, que estem parlant del 76, que s'estaven matant, i els crimes continuaven en punt. Llavors, allò de les 13 cases i 3 morts...
Sí, sí.
És el títol del llibre del nostre company.
Del Carles Porta, sí.
Què passa? Allà els pinten, i de fet sembla que és així, que és una aldea pobra, embrutida, culturalment, saps?
Sí.
Una mica vil, així és com es presenten, no? Perquè això no és increïble que es matin d'aquesta forma aquí al Pirineu, a l'edat 20, no?
Sí, sí.
Aleshores, si algú dels nostres oients ho volen veure, el documental de TV3, heu de buscar Tor, la muntanya maleïda.
Sí, sí, sí.
Tor, dos punts, la muntanya maleïda. I, bueno, clar, allò és una pista que baixen... La veritat és que jo allà he vist baixar 4x4, he vist baixar quads, he vist baixar buguis, i pujar també. Fins i tot tinc un vídeo, perquè vaig fer algun programa de televisió i vaig fer que pugés gent que conegués el tema i tingués vídeos per tota la pista forestal, perquè el mateix els contrabandistes l'arreglen per poder passar, claro.
Ja.
M'entens? Jo el que faria ja és asfaltar-la del tot i fotre en tot cas una duana, però ja fem-ho bé.
Ja.
No?
Ja.
Aleshores, el morí el Palanca, que el Jordi Ribas, aleshores va desaparèixer un dels personatges, però estava el Sansa, i aleshores hi havia més gent allà implicada en aquest tema de Torra. I el va intervenir el jutjat de Lleida. Bueno, això de qui és? Bueno, és una cosa comunal de tothom, de tots els països, de tots els pagesos que viuen allà. Però clar, si ja no podia viure, perquè estaven aïllats i anaven carregant a la gent perquè no haguessin les llars de focs enceses,
saps?
Sembla ser que va passar mans a l'Estat, saps? Però aquí del que es tractava de protegir el poble de Tor contra els forasters, saps? I que no n'és gent a instal·lar-se a viure allà, perquè això no volien, no?
Clar, ja. Yeah, yeah.
Aquesta Sansa va viure tota la vida, bueno, des del menys, des dels anys 70, va viure en litigi permanent contra el Palanca, i aquest Sansa, que era molt llest, a pesar que era un pagès, però era llest,
Va
anar a Andorra a buscar a Rubén Castanyer, que voluntés l'estació d'esquí, en contra de la voluntat del Palanca. Això és com els Corleones. És increïble,
sí,
Déu-n'hi-do.
Sí. La qüestió és que el Sans va aconseguir el 1995 que els jutjats de Lleida declaressin que la muntanya era d'ell. Això el febrer del 55. Però 5 mesos després la van assassinar.
Uh-huh.
Això, amb aquest tio, amb el Sansa. I en quant a l'altre, el Palanca, que sí. Seria de veritat Jordi Riba,
sí.
Gran cacic del poble, ell i el Sansa van estar tota la vida fotent-se amenaces i al final hi ha matança.
Uh-huh.
És el que, al parlar amb aquest tio, el Rubén Castanyer, empresari d'Andorrà, què fotem aquí? Perquè jo el que vull és treure llenya d'aquí, saps?
Sí.
I l'altre que volia era treure esquiadors, portar esquiadors. Bueno, i a partir de que la cosa anava tan malament, tots anaven en guardaespatlles. Perquè el propi Rubén, l'andorrà, Rubén Castanyer, Jarque, en realitat era aragonès.
Uh-huh.
I es va convertir en un dels primers agents immobiliaris d'Andorra.
Ah,
que vol el seu nom, Rubén Castanyer.
Sí.
Rubén va ser impulsor de l'estació de l'Arinsal i va arribar allà de la mà de Sansa amb l'intenció de fer els esquís. Van intentar treure les propietats a tothom i d'aquí dalt qui fos necessari, però perquè mai es va saber qui ho va provocar. Però tinc entès, segons l'última informació, que el Rubén Castanyer va ser expulsat d'Andorra per violent. Un nom, aquí podríeu fer una sèrie de crims.
Sí, i tant, podria fer.
Després va intervenir més gent, va intervenir un tal Lázaro Moreno, que tinc la seva foto, que aquest era mosso de Palanca, als anys 90, era nascut a Jaén, i va arribar a Tor buscant lleues del Pirineu per aparellar-les amb cavalls i tal, no? Però ja s'hi va quedar perquè el van contratar, es va posar a l'ombra del Palanca imitant tots els seus actes, fins i tot els violents, no? Es va juntar amb la filla de la Sisqueta, d'allà del poble, que es deia Pili. Bé, en fi, i llavors ell també escrivia que tenia drets sobre el poble, saps? I després va intervenir un altre, Antoni Gil José. Aquest era pastor solitari. Aquest no tenia ni pares, als 7 anys, saps? I si el veies, és unes fotos ple de cicatrius físiques i emocionals.
Ai, pobre.
Un perill psiquiàtric va dir que aquest era incapaç de fabular res.
Com dius que es diu? Que es deia, perdó?
Antonio Gil José.
Uh-huh.
També havia viscut al submón de perdularis de la seu d'Urgell, saps? Segons tinc aquí l'informe.
Sí.
Bé, ell va ser un testimoni que va acusar a una parella que es deia Josep Mont i Marilí Pintor, que venien de la Seu, que va veure com assassinaven el Sansa.
Hòstia,
complicant. Després, Hernán, amb el Josep Mont i la Marilí Pinto, parella, que era del món dels perdularis de la Seu, aquí us cauen a prop,
I tant, al costat.
El juliol de 1995 estaven a Tor i van ser acusats del crim. Potser sí, segons havia dit Antonio José. La qüestió és que el desembre de 1996, l'any següent, van jutjar i van ser absolts per falta de pobres.
De
pobres, clar. Ell era de la Seu i ella era brasileira.
Ja.
No se sap com el que va passar. Després va morir el Josep Mont.
Ja, esclar.
A més, està mort.
Tot misteris, eh?
Deu quedar la Marilí Pintor. Hi havia un que deien el hippie, que el terme hippie és un sinònim de gent que és una mica també perduda, no? Que tenen una cultura alternativa, saps?
Viuen, sí, sí.
Tal. Feliços. Pues aquesta,
sí, sí. És un, no sé, no era realment un pagès. Bueno, però aleshores, aquest hippie, les que s'anomenava Gregori, sí. Feia molts anys que anava per allà i es passava per les bordes del Sansa, anava a veure un tal Boró i un tal Javi, la qüestió és que anava donant voltes per allà perquè quina feina trobava, uh-huh. I, o sigui, casualment ell va ser el que va trobar el cadàver del Sansa.
Del Sansa.
Hòstia, és increïble per una pel·li, això.
No, no, és perquè,
però,
mira,
i tant, i és...
Jo estava pensant ara que tu...
Un bon guió, la veritat.
Sí, deies... li vaig donar, o tenia al cap, fer una pel·lícula d'això, no?
Sí, perquè ella, el nostre company...
El Carlos Porta.
El Carlos Porta. Ell, abans de fer el que ara fa a la tele,
sí,
i a la ràdio, ell havia produït la pel·lícula Manuscrit del segon origen.
Ah, el Manuscrit del segon origen.
Sí, sí, sí.
Que el tenia que dirigir...
El Pedrolo.
Sí,
que el tenia que dirigir el Vives Luna i es va morir i va acabar dirigint-la ell.
Ah, carai.
Però no va quedar gaire content.
Ja.
Es va quedar per a calés, això ho suposo, no ho firmo. Llavors, quan li he dit, què, continuem, fem cine? No, cinema. Estava una mica quemat ja.
Sí, no?
Ara potser li va passant, perquè si fa una sèrie, clar que si la compra TV3, o ja fa d'acord amb TV3, no,
no
per a calés.
I ho fa molt bé. Escolta, qui podria ser un protagonista...
Oi, ara busques els actors, ja, tu.
De Pau Sansa i el Palanca.
No ho sé. Però, escolta, és que tot és molt estrany, perquè aquest tio, el hippie aquest...
Sí, ara se'n diuen perroflautes, d'això.
Ah, sí, sembla que es digui Gregori Olivella. Quan va trobar el Sansa, diu que ella va entrar a casa seva buscant anar a dinar, anar a menjar, i es va trobar un cadàver. I ara no s'hi va quedar, i va viure a casa el Sansa.
Clar.
I quan va trobar el cadàver, desapareix el tio.
Ja, bueno.
No sé. Aleshores, bueno, hi ha més persones, hi ha secundaris, per exemple, el sergent de la Guàrdia Civil, que treballava a les ordres del jutge de Tremp, que va ser l'encarregat d'investigar tot això d'allà, les matances que hi havia d'allà. I tenia molts detractors perquè es veu que utilitzava mètodes violents per a que parlessin, perquè ells de la muntanya no són gent suau, gent dura, gent de la muntanya.
Curtida.
Sí, i es veu que també va rebre, el sergent també va rebre la seva part i ho va deixar, ja no té res a veure. No sé si se'n va anar o van destituir, no va voler saber res. També va intervenir un tal bataller, un contrabandista molt violent, que era, es veu que era de la Seu, també. Però bé, passava per allà, no?
Quilòmetre zero,
Sí. I el van incriminar amb aquest també. Però no es va presentar mai a declarar al jutjat. Perquè té les mans tacades de sang.
Uau.
Això deien, no? I un tal Sardà, Francesc Sarroca, Sardà. Era un altre cacic, de menys importància, però era també un altre cacic. El Sardà aquest va exigir durant molts anys... va exercir durant molts anys de president d'aquesta societat de condueños, que tots eren dueños, saps?
Sí, sí.
I juntament una germana que tenia, i tots feien pinya amb el Sansa contra el Palanca, i el Palanca es vengava, en fi. Segons l'última notícia, és que ara ja estan tots morts.
Clar.
Sí, clar.
Vaig quedar a RAC1 fent una entrevista se m'escapa el nom, el nostre company.
Amb Carles Porta.
El Carles Porta va venir allà a RAC1 i vam parlar i ell em sembla que li vaig preguntar com estan tots aquests joves, estan tots morts.
Tots morts.
Sota terra.
Em sembla. Però bueno, el poble de Tor val la pena que aneu un dia, eh?
Sí.
Per Andorra, si no, si tenen un jeep per Andorra, un bug i tal, però si no aneu per Catalunya.
Per Pau Pallars, vaja.
I podeu arribar i val la pena allà. Hi ha allí dos o tres cases... I en un d'ells és una mena de fonda, saps, o de barraca, però bé, també va de bar, i jo vaig estar, l'última vegada vaig estar per allà, estava prenent allà una cervesa i tal, i havíem, va venir a Guàrdia Civil també, de, més tard, de Trem, que era un xaval jove, diu, no nos gusta nada, esto nos lleva, trae mal rollo. Los jefes nos traen aquí, eren jovenets, eren andalusos, los havien destinat aquí, no sé, sí, para que se curtan. I vostè ha vist algo? Jo no he vist nada, i tant que havia vist. Va baixar un xic, i fent, però això a mi no m'importa, jo soc un periodista, em vaig identificar, i a identificar-se en seguida, hòstia, els tios anaven firmes, no? Però dir, un d'allà em va dir, vostè sap que està prenent una cervesa a la casa d'un criminal? Hòstia, el bar era d'un d'ells.
Se't va posar travessera.
Jo no ho sabia, jo només volia prendre la cervesa. Però dic, a veure si encara em mataran.
Ai, Déu meu.
I vaig agafar el cotxe i vaig desaparèixer.
Molt bé, doncs.
La muntanya maleïda, esta, de tot ve per culpa de la muntanya.
Sí, sí, sí.
Però val la pena. Ells diuen que aquest poble té 1.000 anys més d'antiguitat que Catalunya. Ho posen allà a l'entrar, on posa tort, 1.000 anys abans de néixer a Catalunya. Nosaltres existim.
Molt bé.
No m'assenyaria, devien ser pagesos d'aquella època. Si són 1.000 anys, no, Catalunya va néixer el 988. Hòstia, doncs que això ja sí, abans de la nostra era, una mica més.
Bueno.
De la nostra era.
Molt bé.
Sebastià d'Arbó, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Avui sí que t'ha agradat, eh?
I tant. M'agrada sempre.
Ho hem disfrutat.
M'agrada sempre, Sebastià.
I setge, i intriga.
Oi, sí,
avui,
tant,
escolta, Sansa i Palanca.
Una abraçada.
Gràcies.
Adéu, Sebastià. Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Punt i final la música. Com sempre, avui anem fins al 2008 perquè la banda Coldplay va publicar el seu quart àlbum d'estudi, Viva la vida o Death on All His Friends. Quart àlbum i... tela, eh?
Sí. Va ser un projecte que el va produir Brian Eno, un dels components de Roxy Music, I aquest àlbum es va convertir en l'àlbum més venut de la història de les vendes digitals de pagament.
Sí.
I, per altra banda, va vendre quasi 10 milions de còpies registrades, segons va dir Chris Martin, el líder de Coldplay, que, a més, el nom de l'àlbum, aquest àlbum tan llarg, Viva la vida, doncs està inspirat amb l'artista Frida Kahlo.
Doncs amb ells marxem. Tornem demà. Adéu-siau. Couldn't believe